informatiu migdia amb Juan Luis Marcos. Ara quedeu en la crònica esportiva a IB3.
Més informació a ib3notícies.com.
IB3 Ràdio, els temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Miqui Tous.
Una i cinc minuts, divendres 4 de setembre. Bon dia. Enric Mas li va treure ahir 27 segons a Roglic i és encara més líder de la Vuelta. Amb Lluís Fortes, el control tècnic, començant les portes d'avui. Enric Mas afronta un cap de setmana decisiu en el seu objectiu de conquerir la Vuelta. El ciclista mallorquí del Movistar afronta avui una jornada, podríem dir, de mitja muntanya abans de la gran etapa de demà amb un altre final en alt. Ara mateix, Enric Mas té un avantatge d'un minut i 45 segons respecte al segon classificat de la Vuelta, Roglic. Això deia l'artenanc ahir, una vegada acabada aquesta gran etapa.
Lo que me da es más motivación que en tranquilidad, es algo súper positivo. Yo creo que el equipo, si los chicos responden, yo tengo que responder y por ahora lo estamos haciendo, así que vamos a disfrutarlo.
Ja tenim en marxa aquesta 13a etapa de la Vuelta, tot d'una en parlant, però també en el món del futbol aquesta cap de setmana han d'estar pendents del Mallorca, que juga demà a les 9 del vespre al camp de l'Eldense, el conjunt mallorquinista que vol sumar els primers 3 punts de la temporada com a visitant. Luis García ha dit això a la prèvia d'aquest partit de demà.
Ser muy competitivos, tenemos que tener muchísimo respeto por un rival que ha hecho muy bien las cosas en el último año, ascendiendo en una categoría muy difícil y donde en su campo se encuentran muy cómodos. Con lo cual, nosotros tenemos que ser conscientes del partido que nos vamos a encontrar.
L'Eldense, el rival, arriba a la cita de demà en posicions de descens. Només ha sumat un punt en el que duim de temporada amb un empat i dues derrotes. I demà també, a Primera Federació, juga la U d'Eivissa. Primer partit de la temporada a Can Misses. Ha d'aconseguir el conjunt eivissenc la primera victòria de la temporada en un partit que començarà a les 6 del capvespre. El rival serà el Rayo Majadahonda. Raúl Llona és el tècnic de la U d'Eivissa.
Pues ahí tenemos el reto por delante de intentar que con lo que vean del equipo, con lo que transmitamos del equipo, con los objetivos, resultados que vayamos haciendo, pues que la gente se vaya incorporando, ¿no? Y que en vez de 1.900, pues que vayamos sumando, hasta poder ver pues el estadio lleno, que es lo que la situación que nos gustaría, ¿no?
Se nota que ja ha començat el mes de setembre perquè ja arriben les competicions. També demà tenim futbol sala. A la 1:30, el Palma Futsal juga la semifinal de la Supercopa d'Espanya, que es disputa al Palau a Barcelona contra el Pozo Murcia, un partit que podeu seguir en directe per aquesta casa, per IB3 Ràdio, a partir de la 1:05, el Palma, que té l'oportunitat de guanyar el seu primer títol nacional. És el president del club, José Tirado.
Creo que vamos convencidos, preparados para intentar ganarla y ojalá, porque para nosotros este año nuestro objetivo es intentar ganar un título nacional que tanta ilusión nos hace a todos, sabiendo que no es una obligación, pero sí que es un sueño y vamos a trabajar para ello torneo a torneo, ¿no?
Molta sort al Palma Futsal en aquest debut a la competició de la Supercopa i també han d'estar pendents avui del bàsquet perquè debuta la selecció espanyola en el Mundial. Ho farà quan falti un quart per les 6 amb dues jugadores balears, Elena Puello i també Alba Torrents. Avui el combinat espanyol que debutarà contra la selecció d'Alemanya. Miguel Méndez és el tècnic del combinat nacional.
Esto es un mundial y seguramente el partido de mañana es muy, muy difícil porque tienen muy buenas jugadoras y es un equipo que mi experiencia, los debuts para el equipo de casa siempre es, entre comillas, más plácido. Siempre es un jugar con ese apoyo del público, con un extra de esfuerzo.
I també en el món del bàsquet avui tenim una jornada interessant a Vintalfa. Es disputa una nova edició del torneig Ciutat de Mahó. El bàsquet Menorca estrena el calendari de la pretemporada contra un rival d'Eurolliga com és el París Basketball. Javi Zamora és el tècnic del conjunt menorquí.
La foto de este inicio, ¿no? No es la que nos gustaría, pero es la que tenemos. Construir las bases del equipo y tratando, por supuesto, de que nos sirva y que sea un buen estímulo para esta preparación. Es uno de los proyectos más potentes de Europa. Vamos a ver jugadores que han estado en NBA, primer nivel de un equipo de Euroliga.
Cita important a Vintalfa, que és Menorca Bàsquet a París, un partit que començarà a les 8 del vespre. Una i 10 minuts. Avui començam aquesta darrera edició de la setmana d'Esportres a IB3 Ràdio. Com sempre, més que mai pendents de la vuelta del ciclisme, avui es disputa, ja està en marxa, la 13a etapa, avui una etapa de mitja muntanya després de l'etapa que varen viure ahir, una gran exhibició, una més, d'en Enric Mas en aquesta edició de la Vuelta, el ciclista mallorquí que li va poder treure 27 segones més en en Roglic. Ara mateix té una diferència d'un minut i 45 segons respecte al segon classificat. Anem a cercar reaccions, anàlisi d'aquesta gran Vuelta d'en Enric, però abans de res anem a escoltar ràpidament el que deia el ciclista d'Artà una vegada acabada l'etapa d'ahir.
Más que la actuación mía ha sido la percepción del equipo. Eso es el resumen de hoy, la verdad. No, hombre, no tenemos que callar la boca a nadie. Simplemente nos tenemos que concentrar en nuestro trabajo, concentrar en intentar repetir lo que hemos hecho hoy y poco a poco. Espero que no se nos haga larga la vuelta. Es positivo, pero Primoz ha ganado 4 veces, sabe cómo ganarla, así que nunca suficiente. A lo mejor me veíais muy bien, pero iba muerto. Los últimos metros se me han hecho larguísimos y yo creo que es donde me han recortado un poco de tiempo ellos, ahí en los últimos metros. Yo creo que hasta no he visto la repetición, la verdad, pero estoy seguro que con el final que tiene Primoz ahí me ha quitado esos 15-20 segundos que llevaba anteriormente.
Se'l veu content, alegre, en Enric Mas. Esperem que li vagi tot molt bé a l'etapa d'avui. Nosaltres ho veiem a prop, ho veiem possible, som optimistes, els aficionats, el que m'agrada el ciclisme. Anem a saber també com ho veuen els experts, no? Tenim comunicació amb Miquel Zamora, l'exciclista mallorquí. Miquel, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, nosaltres ho veiem bé. Pot ser aquest any. No sé tu com veus en Enric i com veus aquesta edició d'una Vuelta que mos fa gaudir moltíssim a zero baixes, eh?
En Enric, ja, és veritat que el veig canviat i el veig molt bé. Eh? Fa unes actuacions, fa unes etapes, ja no per lo fort que està, sinó la manera de competir que fa. És diferent abans, ataca, no se gira i sempre se'n van cap a mans.
Ja ho va demostrar el Bartolo amb en Pogacar en competició, també ho va demostrar ahir amb en Roglic en aquesta arribada en alt. Se'l veu fort i se'l veu, no sé, damunt el paper i també a la muntanya superior en en Roglic.
Sí. Ara, a hores d'ara, Enric és el màxim candidat a guanyar en aquesta volta. El que passa és que no ens poden confiar mai d'en Roglic, com d'ell, perquè en Roglic tanca a guanyar la volta i en Roglic té una crono de 32 quilòmetres que és favorable a ell. En teoria. Uh-huh. Dins d'aquesta distància que dona Enric en temps, jo encara no me fiaria.
encara queden arribades en alt, però sense cap dubte l'etapa més perillosa de muntar el paper d'aquesta contrarrellotge. Trobes que aquest minut 45 segons, si s'arribava així en aquesta crono, serien suficients? Poden ser suficients o no?
Bueno, poden ser suficients perquè encara queden etapes després per fer mal. Vull dir, perquè l'etapa de... faltant 3 dies i faltant 2 dies, sí. Són dues etapes molt, molt dures, sobretot la del dissabte, una etapa molt dura, que clar, segur que en Enric els tornaria a treure temps. Però per sortir de vermell després de la crono, no me'n fill encara.
Encara trobes que és una miqueta justa, no? Aquest minut 45 segons.
Sí, sí. Vull dir que en Enric també és veritat que la primera etapa, la crono, va fer una molt bona crono. Vull dir que en Enric estava molt bé, està per guanyar, com dic, i... És complicat ara assegurar que en Enric en la crono ja encara seguirà davant en en Primo. Vull dir que no és de fiar. Un minut 40 amb en Primo és un corredor que no és de fiar. Vull dir, en Primo ja va tenir una mala circumstància amb en Pogacar en el Tour, que se pensava que ja el tenia guanyat en la crono, i la veritat que després ho va passar malament.
Sí, veurem què passa en aquesta crono, hem d'anar alerta, hem d'anar amb bones, perquè en Roglic és molt perillós. Clar, en Enric està molt bé, però tot sol no pot guanyar. Com veus el seu equip, el Movistar? El veus també en la mateixa línia que en Enric? Podem estar tranquils?
Ahir, la veritat, que li va sortir una etapa molt bona, molt bona. Passa que jo al principi dubtava un poc de l'equip, la veritat, que no entenia la tàctica que feien. Que sí, que els dos que varen tirar cap a davant era molt bona, la base que també varen fer feina i estem molt cansats a de donar una mà a Enric. Però bé, vull dir que jo confio en l'equip, el té complicat, perquè no té un equip poderós, com per exemple des de Caldon, sí. I veure si realment quasi, com jo crec, quasi no ha de menys aquest equip.
Ai, Déu meu, queden 10 dies, a Miquel, seran de passar pena, o no?
Bueno, jo crec que passa més
que de gaudir, vull veure, però vull dir, però clar, després de nosaltres quan vull per la televisió, no ho sé.
L'avantatge sempre és bona. Sí, sí. I en Enric és molt ambiciós.
Segur que sí, segur que anirà bé. Miquel, gràcies i veurem què passa en aquests pròxims dies. Estem en contacte.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Adéu, que vagi molt bé. Miquel Alsamora, ciclista mallorquí, que valora i analitza aquesta gran vuelta d'en Enric i també el que queda per endavant, perquè hi ha etapes molt, però que molt complicades. Més anàlisi, més valoracions d'aquesta gran vuelta, d'aquest gran paper d'en Enric. Volem saludar a l'expresident de la Federació Balear de Ciclisme i també gran expert d'aquest món de la bicicleta, com és en Fernando Gilet. Fernando, com estàs? Bon dia.
Molt bon dia.
Com gaudim d'aquesta edició de la Vuelta i esperem que duri?
Sí, jo crec que tots els mallorquins estem vivint un moment únic, perquè realment mai havíem tingut un líder potencial i en tota la realitat de saber que té moltes possibilitats en Enric Mas de guanyar la Vuelta a Espanya.
Ho va demostrar en el Bartolo amb en Pogacar, després aquesta caiguda del líder va fer que en Enric se posés el mallot vermell, però a partir d'aquí Enric ha demostrat que es troba en un nivell extraordinari. Ho va tornar a fer ahir, tenia una bona papereta, etapa amb arribada en alt, i fins i tot va ser capaç de treure-li més segons en Roglic. Arriba molt bé, no?
Sí, sí, tu ho has dit. Aquest Monte Bartolo jo crec que va ser un punt d'inflexió a lo que era... Bueno, aquest punt psicològic, no?, de veure que és capaç. Molt pocs corredors poden dir que han superat en Pogacar, sí. Arribant a una cota. O sigui, de manera que aquí va ser el punt d'inflexió. Després, ciclisme, jo sempre dic que perquè guanyi una, de bon un segon, no? I en aquest cas, pues, Enric, al llarg de la seva trajectòria, ha demostrat una constància. Sempre està entre els millors. És molt complicat. Du més de 8 anys entre els millors. Uh-huh. I en aquest cas... Pues ha succeït que en Pogacar, bueno, pues per un accident, va haver d'abandonar, i aquí ens trobam a un Enric ja completament consolidat i a la vegada cada dia més fort. Jo crec que també la seva planificació ara, donar totes aquestes circumstàncies, dona fruit, i va fer un giro discret, va anar competint a la Vuelta a Burgos, i ara, per jo particularment, veient els seus rivals, en Primo Roglic, en Félix Gall, en Matei Carapaz, que és un corredor també delicat i important de seguir-lo, és el corredor que té les cames més fresques. I això, pues, és molt positiu. Només veig l'entrebanc de la contrarrellotge de Jerez, però, vist el que estem veient en aquests dies, Enric Mas, estic segur que no farà una dolenta contrarellotge.
T'anava a demanar, clar, a parlar una miqueta de futurologia i de comptar minuts i segons per la contrarellotge, que no ho poden fer, però trobes que aquest minut 45 segons li podria ser suficient en Enric Mas en cas que en Roglic faci una gran contrarellotge? O hauria de mirar demà, per exemple, que hi tornava una arribada en alt de treure una miqueta més?
Tot el que pugui treure és molt positiu. Jo no vaig anar amb Primo Roglic de fa uns anys. No el veig. I Enric Mas són 34 quilòmetres de contrarrellotge. Tampoc sí. És una contrarrellotge molt llarga. I estiguin de líder, jo veig molta diferència.
Ets optimista amb aquest 45, si no el pujar una miqueta més?
Som optimista. Sí, sí. Som optimista perquè no veig en Primo Roglic com fa un parell d'anys. I veig molt bé Enric, i això també ho hem de valorar. Veig molt bé Enric, el veig de carrera, i sempre quan no passi res, pues, jo crec que en aquests moments aquesta contrarellotge de cada any, i després la darrera etapa. La darrera etapa, la Serra de l'Aguacil, que aquí és on ell haurà de refrendar tot el que estem comentant.
Quina setmaneta i un parell de dies que queden de vuelta. Serà d'infart?
Sí, serà d'infart.
Mira que arriba ben Enric, però serà de passar pena perquè això canvia cada quilòmetre. Eh?
Després de veure el que vam veure ahir a Calar Alto, hem de seure cada hora baixa amb alegria i amb optimisme perquè crec que és el corredor en aquests moments més fort d'una manera indiscutible de la carrera.
Serà aquesta, Fernando Boig? Serà aquesta?
Sí, jo crec que sí. Jo crec que si s'han donat aquestes circumstàncies... El món del ciclisme té això, no? Ja des d'història hem vist corredors que en un moment determinat pues, tenen la seva oportunitat. Uh-huh. Ara mateix, en Perico Delgado, que qui mos escolti i tingui ja una edat, se'n recordarà. Sí. Però en Perico Delgado va guanyar aquell Tour de França de l'any 88 i no tenia en Lemon, no tenia en Fignon, eren corredors d'aquella època que eren els seus contrincants. Stephen Roche no estava com havia estat l'any anterior i va guanyar el Tour de França. Va guanyar el Tour de França. I això ha passat i ara en Enric, que al llarg de 8 anys, torna a repetir, ha estat entre els millors i s'ha trobat amb una generació espectacular, amb el millor corredor de la història, com és en Pogacar, amb un Primo Roglic que ha guanyat 4 voltes a Espanya. Però ell sempre s'ha mantingut i ara, a la fi, la vida, el ciclisme, la seva constància...
Has d'estar allà a la segona posició. Si haguessis estat cinquè, no t'haguessis posat el mallot vermell. També has de ser, clar.
Li premia aquesta dificultat. Li havia faltat una micona de sort a en Enric. Sempre n'hi havia un que, quan ell sortia, també li sortia un altre. Sempre n'hi havia un corredor que estava a un nivell extraordinari i ell quedava segon. Bueno, a la fi en Enric veu recompensada aquesta constància, que no és fàcil avui en dia en el ciclisme professional estar 8 anys entre els millors, quan els millors diuen molts, i jo entre ells, probablement s'encerran d'una generació extraordinària ciclistes, entre les quals està Enric.
Sí, sí, molt bons. S'ho mereix en Enric, per això queda 8 anys entre els millors, amb aquesta generació que ha hagut de competir també amb aquestes lesions que ha patit darrerament, que també s'ha hagut d'esforçar molt, entrenar molt, i ho ha passat malament. Res, queden una setmaneta i poc perquè acabi la Vuelta. Fernando, si t'assembla, continuem en contacte i veurem com passa aquest cap de setmana en Enric.
Bona, Miqui.
Gràcies, Fernando. Una ferrada molt forta. Que vagi molt bé. Adeu.
Gràcies.
Una i 22 minuts, deixant ja el ciclisme i hem de parlar de futbol. Fem una aturada ràpida per la publicitat i analitzam el partit de demà del Mallorca al camp de l'Eldense.
TV3 Ràdio és... Actualitat. Un estiu que canviarà les seves vides.
Catalina!
Se tropezó con un escalón.
El retorn al cinema de Lluís Homà.
És una provocació darrere un altre.
Hi ha persones que no deixen mai de ser amb nosaltres.
Abuelo!
No deixaràs de sentir-la a prop.
Forastera, una història de presències sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre, només als cinemes.
Les entrades anticipades per a LifeX Mallorca s'hi agoten. Del 25 al 27 de setembre, Motor World Palma late al ritmo del fitness, el wellness i la longevitat. Reserva ja tu entrada al mejor precio. Plazas limitadas. LifeX Mallorca. Entrades en lifexmallorca.com.
IB3 dona una mà a la Fundació de Xalles. A Deixalles treballen per la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat de les Illes Balears, alhora que impulsen la reutilització i protecció del medi ambient. Anima't, dona una segona vida a allò que ja no necessites i descobreix tot el que pots trobar a les seves naus i botigues de segona mà. Si vols donar, però no pots desplaçar-te, sol·licita una recollida domiciliària al 977-22-11. 977-22-11. Per més informació, pots visitar deixalles.org. Fundació Deixalles, per una economia que posa les persones i el planeta al centre.
Dissabte a les 6 del capvespre segueix amb Esports 3 en joc el futbol de segona divisió i primera federació.
En directe des de l'estadi Can Mises, U d'Eivissa, Rayo Majadahonda.
Gol, 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 gol! Empat a l'Eivissa!
I des de l'estadi Pepico Amat, el Dense, Reial Mallorca.
Tot amb els millors comentaristes.
Hi ha una errada en la col·locació de la barrera, no vull fer de grinch, però és molt estrany que entri per fora aquesta pilota.
Les seccions amb els nostres col·laboradors i el bon humor.
Caramba, caramba!
L'emoció de l'esport a IB3 Ràdio.
A IB3 Ràdio és temps d'informació esportiva. Esports 3.
Tenim un cap de setmana ben intens. Continuem a Esport 3 migdia i Vetres Ràdio, perquè amb el ciclisme deixat la bicicleta i hem de parlar de futbol, perquè demà juga el Mallorca, quarta jornada del campionat de Lliga, al camp de l'Eldense, segon desplaçament, un partit damunt el paper que s'hauria de guanyar, però veurem quina cara mostra el Mallorca de Luis García. Ahir escoltàvem el tècnic parlar d'aquest partit de demà, diu que serà molt complicat i volem saber què en pensa també un dels nostres analistes, com és en Tomàs Gibert. Tomàs, bon dia!
Molt bon dia.
Audó, ja hi tornem a ser, com passa la setmana? Demà toca Elda, l'Eldense.
Bueno, jo crec que ara li venen tres partits, era bueno, Mallorca ha de posar un poquet, ha de pegar el cop damunt la taula, no? Intentar treure aquests 9 punts per veure realment en aquest final Mallorca, que tots saben que et se't sent, però bueno, saben de la dificultat que té aquesta categoria, que qualsevol te pot guanyar. De fet, hi ha equips, mira l'Almeria, que li està costant, aquí com el Cádiz, partits complicats i no serà fàcil.
No serà fàcil, de Luis García, que espera veure o que s'aproximi una miqueta a la cara del Mallorca, a la cara que mostra l'equip a Son Moix.
Sí, lo seu seria això, no? Se solvent com està seguint aquí a Son Moix, que també hem de dir que també és futbol, crec que l'ha de millorar, però també és vera que la categoria aquesta és complicada. Aquí sí que la important són els punts, més que és bon joc, però sí que és vera que la imatge que va donar Granada no ha estat la que ha donat aquí a Son Moix, per tant, bé, faria Mallorca amb intentar reconduir un poquet el joc mateix que fa aquí.
No havíem parlat amb tu d'ençà del tancament del mercat de fitxatges. No sé, Tomàs, què t'assembla el darrer moviment, l'arribada de Guille Fernández, un altre migcampista. Quina papereta, ahir llevava un pot de ferro en Luis García, però quina papereta, molt de migcampistes i 29 futbolistes en plantilla.
Sí, no l'entén molt, és vera que falta un pivot defensiu, val? Perquè aquí sí que en centre esquema falta, tenim molt de constructors, però tenim poc pique pedrers, per lo tant, és vera que hi ha moltíssim de centrocampistes, no sé com ho farà, és vera que se digui molt llarga, sí. Però no ho tindrà fàcil, perquè té jugadors importants que no podran jugar tots.
La lliga llarga, però també, sí que hi ha Copa, no té pinta, no ho sé, que el Mallorca arribi molt en fora, veurem, esperem que sí, però també no hi ha partits entre setmana, és jugar cada cap de setmana, tampoc és tant, no?, per futbolistes professionals.
No, està clar. Tu ho has dit, no se tracta de jugar dimecres, diumenge, potser pot passar amb el cicle o el període que hi hagi un poquet de Copa del Rei, però poca cosa més. Però bé, la veritat és que El Mallorca ha apostat, són 29 fitxes, són molt de jugadors,
són molt, sí,
no?
Sí, sí, sí.
Tu has comentat, inclús per entrenar, ja no sé fins en quin punt l'entrenador està content en tenir 30 tios pràcticament entrenant.
Sí, sí, és així. Ja per acabar, Tomàs, t'ha agradat aquest mercat del Mallorca? Te trobes a faltar qualque reforç més a qualque posició? Te va bé així? Sobren migcampistes?
Bueno, sobren migcampistes, això està clar. S'ha reforçat els laterals, més o banconiados per puesto, centrals. Se reclamava lo millor un central, però crec que també està servit, i a dalt té delanters, però el que me falta és gol. No, segurament si Adrián Fuentes en s'estrena que va fer i en Boetsa són capaços. El problema és que tenim tota la memòria de Muriqui.
Sí, 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 això ja m'ho han d'oblidar ja.
Sí. Mira, acaba d'aterrar allà i està
no t'ho de marcar, aquesta Morat, sí, sí.
I gols importants, per lo tant, jo crec que la plantilla està tancada i amb aquesta intentar lograr l'ascens a primera.
Gols importants, ha marcat en Morici a Champions fins i tot per classificar el Fenerbahçe. Ja per acabar, parlaves de davanters, l'opció de boxar Fuentes tots dos d'inici és molt improbable.
Sí, de moment jo crec que és complicat. A veure que en Luis García va dir que sí, però que, bueno, que només falta això, que no pugui jugar amb dos davanters. Però jo crec que serà un o altre. A veure que qualque partit pot jugar sobre dues puntes, però jo crec que es dibuix el tecla.
Idò, veurem per què posta Luis García. També estan pendents d'aquesta convocatòria, la primera que fa el tècnic després de tancar-se el mercat de fitxatge. Res, Tomàs, veurem si arriba la primera victòria com a visitant, perquè seria important com a favorit a l'ascens, perquè hi ha un copet damunt la taula també en fora de Son Moix.
Anem a veure si és la primera. De moltes.
Esperem que sí. Tomàs, gràcies. Que vagi bé. Bon cap de setmana. Adéu, Tomàs. S'han tocat la una i mitja del migdia. Hem de parlar de la U d'Eivissa. El Mallorca juga a les 9 al camp de l'Eldense i una miqueta abans, a les 6, també en directe per IB3 Ràdio, juga el seu primer partit a casa de la temporada, la U d'Eivissa. Raúl Medrano, bon dia.
Molt bon dia, com esteu?
Molt bé, i tu?
Pues mira, estaria millor si haguéssim començat guanyant l'altre dia, però, sí. Però bé, amb l'Eivissa ja estem un poc ja acostumats. I
vens entrenat de la temporada passada, de tenir mals divendres, o no?
Sí, semblava més la jornada 39 de l'any passat, l'altre dia, que no pas...
Era un déjà vu de l'any passat, A més, sí, com se va donar el partit, dia... no? Se va posar per darrere, després empat, després 3-2, expulsions... Va... No sé, tornàvem en el passat.
És una sensació constant, tu ho has dit, de déjà vu. A més, tenint en compte que de l'equip de l'11 que va votar la gespa d'Antequera, del camp del Maulí, només hi havia un futbolista que formés part de la plantilla l'any passat, però la vida segueix igual, malauradament. I l'Eivissa va cometre una altra vegada més els mateixos errors de sempre, i no ho diem nosaltres, ho no, diuen no. Mitchell l'altre dia, l'entrenador d'errades, que s'ha de saber competir en els duels individuals, etcètera, etcètera. Gairebé la mateixa història que seguim escoltant any rere any. És cert que estem un poc negatius, però bé, la jornada és la jornada 1.
No. No t'ho comences així, encara queda moltíssim. Raúl també ha tancat el mercat a l'Eivissa aquest passat dimarts. T'agrada com ha quedat la plantilla?
Sí, potser m'ha faltat una peça més de davanter centre, una peça més ofensiva, perquè sabem, a l'Eivissa queden només amb dos puntes, que són Manu Justo i Eslava. Eslava va tenir molts de problemes de lesions la passada temporada, i veurem a veure si pot estar sempre disponible. És curiós el que ha passat aquesta setmana, ara que parles del mercat, amb el tema dels centrals, perquè l'equip, ja la direcció esportiva i l'entrenador ja havien parlat les darreres setmanes de que faltava un central. Era una obvietat, perquè només hi havia tres. El que no podíem esperar és que no arribés només un, sinó que arribessin dos. I que l'únic futbolista, abans parlava que només hi havia un jugador de la passada temporada que va sortir a titular en Tequera, que a més ho va fer, lògicament, amb el braçalet de capità, com va ser...
Quina sorpresa, Manu Pedre, sí, jo vaig quedar retratat quan vaig veure que deixava la UD, no ho sé.
Sí, efectivament, va jugar de titular l'altre dia en Tequera, amb el braçalet de capità, i 24 hores després estava fora de l'equip. La història de Manu Pedre, mira, si em dones 30 segons, és un poc curiosa, perquè a ell ens consta, de fet, ell ho va reconèixer en una entrevista que a IBT Ràdio setmanes després que li vaig fer jo, que Javi Lara, quan encara era director esportiu, li va dir que busqués equip, que l'Eivissa no comptava amb ell, tot i que tenia contracte. Després hi ha el vot de Javi Lara, deixa de ser director esportiu, arriba Mitchell, de la mà de Mitchell arriba Raúl Llona, i tots dos xerren amb ell i li diuen que no, que compten amb ell, que ha de ser important a l'equip i que confien en ell. Passen les setmanes, pareix que no acaba d'agradar el rendiment que dona, tot i així, insisteixo, és titular, sí, titular a la primera jornada, i finalment surt. Avui li hem demanat a Jona, després ho escoltarem aquest punt, però el que ha dit, bé, després ho escoltem, que el futbol va com va i que les decisions es prenen ràpid. En tot cas, Manu Pedre ja no està a la plantilla, sí que estan Eric Ruiz i Jeremy Blasco, que són els dos centrals que han arribat en aquestes darreres hores de mercat, i jo crec que fins i tot un dels dos podria ser titular, tenint en compte que Curbelo està sancionat perquè va ser expulsat l'altre dia. Així que dels tres que hi havia a la plantilla, només hi ha Fadel, que és jove, que és amb el que menys s'ha comptat al llarg de la pretemporada i que a més surt d'una lesió. Està ja disponible, però ha estat lesionat uns quants dies. Així que jo crec que un dels dos, com a mínim, dels que han arribat, serà titular demà. Bé, el que deia, l'Eivissa que rep el Rayo Majadahonda, tot això, demà a les 6, un recent ascendit a Primera Federació, tot i que no fa tant, fa unes quantes temporades va arribar a jugar a segona, recordem, un partit que a priori hauria de ser bo i propici perquè l'Eivissa assumi els primers punts de la temporada. L'altre dia la imatge no va ser del tot bona, el resultat va ser dolentíssim, aquella derrota per 3-2. És cert que l'equip va deixar algun brot verd en forma de la reacció després de perdre 2-0, de les jugadors d'atac, sobretot Iker Varela i Joldi i també Pedro Ortiz van deixar bones sensacions i bons gols. Ens hem d'aferrar això. Mira, això deia Raúl Llona, que ha parlat avui de com està l'equip i de la reacció que espera després de la derrota l'altre dia.
Que el partido lo afrontamos pues con ese aire de revancha interna, porque sabemos que, bueno, en la autocrítica que hacemos siempre, pues que no hicimos un buen partido, lejos del nivel que queremos dar y de lo que se espera de nosotros. Y bajo esa autocrítica, pues hemos trabajado toda la semana pensando en mejorar, en ser exigentes con nosotros.
Ja veus, reconeix el míster que no va ser el partit que esperava. Sobretot a l'Eivissa li va paralitzar molt la pilota aturada. És cert que també li van agafar l'esquena alguna vegada, sobretot en el primer gol, només començar amb l'1-0, però el 2-0 i el final 3-2 sí que van ser dues accions a pilota aturada que l'Eivissa, la veritat, que va defensar molt malament. En això feia també especial atenció Jona, que això sí que no pot ser a una categoria com aquesta. L'escoltem.
Yo decía nada más acabar y un poco en caliente que con los errores tan groseros que habíamos tenido, pues que no me dejaban ver todo lo demás, porque me parecía que esos errores tan groseros no pueden ser propios de un equipo, ¿no? Pero sí que hay cosas positivas y que esos 20-25 minutos al acabar el primer tiempo creo que fueron lo más cercano a lo que esperamos del equipo.
Anem a veure si demà podem veure aquesta versió millor de l'Eivissa, una versió que havíem vist bona en pretemporada. Per cert, li ha demanat també, jo avui he aprofitat per dir-li que hi ha un poc de run-run entre l'afició, de que la pretemporada havia estat un poc, diguéssim, massa poc exigent pel nivell de rivals, perquè de 6 partits, 5 havien estat contra rivals de segona i fins i tot de tercera federació, com el partit contra la penya esportiva. Ell ha dit que això no té res a veure, que la pretemporada es planteja per posar a tots els futbolistes i que, de fet, l'únic partit que van jugar contra una primera federació el va guanyar l'Eivissa per 1-3 al camp de l'Arenas de Getxo. Tornant al tema, Miqui, de Manu Pedre, sí, que ha estat el nom de la setmana, li hem demanat també això, si podia aclarir. No s'ha mullat gaire, ha dit que com ja sabia l'equip, la plantilla el club buscava un central, que van sortir dues opcions bones i que finalment van optar per aquesta via. Mira, això ha explicat sobre aquest assumpte.
Es verdad que nosotros siempre hemos manifestado que queríamos reforzar esa zona defensiva y bueno, pues al final salieron varias opciones que entendíamos que mejoraba el equipo y bajo esa idea pues el club reforzó esa posición y en este caso pues Manu fue el perjudicado, ¿no?
I doncs, ja ho veus, Manu Pedre, que és història del club, per demà només la baixa d'Ivan de l'Olmo. Raúl Joan es recupera Gonzalo Almenara, el lateral dret que ha estat fora unes setmanes per lesió. I anem a veure si amb gairebé tota la plantilla disponible, també amb tots els nous, l'Eivissa pot surar la primera victòria de la temporada. Demà a les 6 a Can Mises, Udivisa Rayo Majadahonda.
Esperen que sí, Raúl Medrano, t'escolta'm demà, canta la primera victòria, vinga. Eh?
Anem a veure si dono sort per
últim. Sí, dones... Vinga, Raúl, bon cap de setmana. Que vagi molt bé demà. Raúl Medrano, demà mos contarà aquest partit de primera federació entre la U d'Eivissa i el Rayo Majadahonda. 1:38. Demà tenim pla fort també en el món del futbol sala. Avui, doncs, també torna al futbol sala. No ho fa en la Lliga, ho fa ja amb el primer títol en joc, com és la Supercopa d'Espanya. Gavi Fortesa, bon dia.
Bon dia. Això ha canviat. Te recordaràs que la Supercopa se jugava sempre la primera setmana del gener,
sí,
que els jugadors estaven histèrics perquè no podien estar amb les seves famílies el Dia de Reis.
Així és.
I aquest any...
Quan que enviat?
Aquesta és la novetat, no? Que la Supercopa
obri la temporada, no?
Efectivament, per obrir la temporada abans de la Lliga.
Què t'agrada més, aquest format per obrir la temporada o ja mitjan temporada més de gener?
Jo crec que això és millor. Jo crec que això és millor. Allò, comprimia massa el calendari, era un problema. Jo record... Clar, aquest any no hi ha Champions, però el Palma Futsal se trobava que en la Supercopa arribava després de jugar una classificació de la Main Round. Després, una setmana després, havia de jugar o Copa del Rei o Copa d'Espanya, ja era massa comprimir el calendari, i jo crec que això està millor. Primer títol de la temporada, acabada la pretemporada, una setmana abans de començar la Lliga, crec que és un bon invent. Han fet una cosa bé.
Aquesta Final Four de la Supercopa, primera semifinal, jugarà el Palma, 1:30, el primer rival per encetar-se aquesta temporada, el Pozo.
Sí, quasi res. Un Pozo que també s'ha reforçat i molt bé aquesta temporada. Anem a veure. S'ha de guanyar per estar a la final el diumenge i jugar contra Barça o Jaén, que és l'altra eliminatòria, es feixuga, però clar, el Barça juga al Palau. Has de suposar que el Barça, que també s'ha reforçat de meravella, té un equipàs aquesta temporada una altra vegada, serà molt complicat. Però bueno, José Tirado, el president...
Tenien ganes ja d'escoltar en Tirado, feia estona, no?
Sí, està més tranquil, està més relaxat.
Feia temps que no xerrava, però ahir sí que va xerrar.
No ha canviat. Aquest Palma diu que està preparat per guanyar.
Creo que vamos convencidos, preparados para intentar ganarla y ojalá, porque para nosotros este año nuestro objetivo es intentar ganar un título nacional que tanta ilusión nos hace a todos, sabiendo que no es una obligación, pero sí que es un sueño y vamos a trabajar para ello torneo a torneo, ¿no?
Es ben igual quan sentís aquesta frase. El Palma podria guanyar el primer títol nacional de la seva història. Això ho arrossegam des de fa, no sé, 5, 6, 7 anys, no?
Sí, sí.
No hi ha manera, anem a veure.
No hi ha manera, 6 o 7 anys, o més.
O més.
No hi ha manera, se resisteix. I aquesta temporada és una temporada que per cada se Champions, clar, t'has de centrar amb el títol de Lliga, Copa,
no hi ha Champions,
Copa d'Espanya.
No hi ha tant de calendari.
Tens Intercontinental, també.
La Lliga ofereix 3 possibles títols, a l'apertura, el clausura i el supertítol. No sé, me sembla que...
Oportunitat n'hi haurà.
Com
acaba. Què més diuen Tirado, Gavi?
I jo parla precisament d'aquesta Supercopa.
Ara nos toca la Supercopa. Vamos con muchísima ilusión. Sabemos que es difícil porque lo lógico... Ya tenemos el primer partido contra el Pozo de Murcia, que es un rival pues como nosotros. O mejor, ante el papel, ¿no? Pero con una ilusión enorme de intentar pasar a la final, que nuestro sueño es llegar a la final del domingo, y el domingo, ¿por qué no soñar, no? En el Palau.
Somni, arribar a la final, somni, guanyar, només una obligació que sempre remarca molt bé José Tirado, que és que aquest equip està per competir.
Creo que el objetivo este año tiene que ser competir a conciencia cada uno de estos torneos, ¿no? Que creo que tenemos equipo para poder competir, para ganar tanto la Supercopa como la apertura, la clausura, la Copa de España o la Supercampeones o incluso la Intercontinental. Evidentemente no solo juega el Palma, juegan equipazos que piensan igual que nosotros.
Vamos a ver. Sí. Clar, tothom vol el mateix.
Tothom vol guanyar i equips forts. Això sí, ho deien Vadillo, també ho han comentat durant aquest estiu, la part positiva d'aquesta temporada, Gavi, que s'ha mantingut el bloc, no?, de la temporada passada, que això no passava, crec que mai ha passat.
No ha passat
tant de jugadors quedassin.
Dos aspectes fonamentals. Aquest i el fet de no tenir partits de Champions que tornes loco partit rere partit. Detalls a tenir en compte. L'expedició del Palma ja és a Barcelona. Ha viatjat, encara que no pot jugar, Luan Müller, sempre està amb el grup. No ha viatjat Rodrigo Monteiro, que alternarà primer equip i filial, i ha quedat a casa. I ha viatjat Charuto, jo ni me'n recordava, ho he recordat avui de matí. Charuto, el darrer partit de Lliga, va ser expulsat i té un partit de sanció.
Ha viatjat jugar a la final, no?
per si l'equip arriba a la final, que pugui jugar, i hauria d'haver un jugador que quedaria sense vestir, però bueno.
I doncs esperem que pugui jugar en Charuto. Això voldrà dir que el Barça s'enfrontarà a Barça o Jaén a la final de diumenge, quan falti un quart per les 7 al Palau Blaugrana. Res, Gavi, demà partit de la 1 i 5, en tota la prèvia,
de la
1 i mitja al partit.
I 1 i mitja al partit, efectivament.
Així és, amb en Miquel Vidal als comentaris també anem a Calzina a la pista, a peu de pista. Res, Gavi, demà t'escoltam, que vagi molt bé.
Adéu.
Adéu. 1 i 44 minuts, aturada, i tornem a parlar de futbol.
Tres radios Sport. Para ti, todo el IVA con Eroski Club. En Eroski, desde el viernes 4 hasta el domingo 6, te regalamos el IVA de toda tu compra. Te lo devolvemos en tu tarjeta monedero para tus próximas compras. Consulta condiciones. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
Festes de la Patrona de Palma. Gaudeix d'una de les nostres tradicions més estimades. 4 de setembre, Revetlla Popular a la Feixina. Dissabte, dia 5, gran concert al Parc de la Mà. 7 i 8, ofrena floral i missa solemne. T'esperam, Ajuntament de Palma.
A IB3 Ràdio, Esports 3.
Un quartet d'hora per arribar a les dues. Tornem al futbol perquè aquest cap de setmana, diumenge, comença la segona federació amb el 4 representants balears. Xisco Ribas, bon dia.
Bon dia, Miqui.
4 representants balears i 2 que s'estrenaran aquesta temporada.
I justament un dels equips balears que debutaran enguany a la segona federació és el filial del Mallorca, el Mallorca B, i precisament per parlar de tot això, d'aquest inici de temporada en el seu retorn a la categoria, a la segona ref, tenim connexió amb el seu nou entrenador, Pep Lluís Martí. Bon dia.
Bon dia.
Bé, Pep Lluís, darrers dies de pretemporada, no? Comença ara lo bo per el Mallorca B, comença la Lliga, a la segona federació. Com arriba l'equip a aquest inici de temporada?
Bueno, amb molta il·lusió. La veritat és que molta il·lusió, moltes ganes de començar, moltes ganes de competir i amb moltes ganes de fer una bona temporada. Crec que els atlots estan preparats, s'han fet una molt bona pretemporada, han estat molt predispostos a la feina i a partir d'aquí pues, intentar competir i estar el més a dalt possible a la competició.
I bé, Pep Lluís, vares agafar les regnes, no?, d'aquest nou equip aquest mateix estiu, fa gairebé ara uns 2 mesos. Què és el que més t'ha agradat del que has vist durant la pretemporada i què creus que falta encara per acabar de polir?
Bueno, jo crec que la il·lusió que demostren els nins en el dia a dia. Els atlots, jo crec que demostren aquesta il·lusió, aquestes ganes de ser futbolistes, de demostrar que tenen qualitat per fer-ho i crec que aquest somni que tenen tots, nosaltres hem d'intentar ajudar-los en aquest aspecte, no? I crec que estan preparats i el que m'agrada és això, aquesta situació de sa fan que tenen per arribar a ser futbolistes.
I bé, com dèiem, no? Comença la temporada de segona federació i el primer partit de Lliga per al Mallorca B arriba aquest diumenge a les 11 del matí, serà a domicili, contra el filial del València, un duel de filials. Com veus aquest primer rival per començar la temporada?
Bueno, la veritat és que crec que és un dels equips, evidentment, Molt, molt, molt interessant. Té molt bons jugadors. Té jugadors que han estat pràcticament en seu primer equip en pretemporada també com nosaltres, i crec que és un d'aquests equips valents, un equip que és protagonista en sa pilota. Però, bueno, nosaltres anem amb aquesta il·lusió de ser capaços de ser protagonistes, de llevar-li sa pilota, de ser un equip ambiciós, però és vera que ens enfrontem amb un equip que té molta qualitat i que té jugadors en molta perspectiva de primer equip com els nostres.
Això t'anava a demanar, justament. Com ha quedat la plantilla del filial del Mallorca? Què és el que més destacaries d'aquest grup de jugadors que dirigeixes enguany?
No, jo crec que tenim una plantilla molt compensada, en quant a que tenim jugadors també que estan compaginant els entrenos en el primer equip, un altre que pràcticament, com en Calatayud, que està jugant pràcticament els partits. Entonces, no, la nostra idea en el principi de pretemporada i la nostra feina és intentar treure jugadors perquè arribin en el primer equip, i per això han de competir. I crec que tenim un grup bastant interessant en quant a compensació de jugadors ofensius, jugadors ràpids, jugadors que tenen un contra un, jugadors que saben defensar bé, jugadors en els centres que tenen personalitat per tenir la pilota. Així que, en línies generals, tenim una plantilla molt compensada i amb molta qualitat en quant a diferents registres que poden tenir, ja sigui en transicions o ja sigui en posició de pilota, con lo qual veurem què són capaços de fer quan ens enfrontem a aquests rivals, evidentment, amb molt més d'experiència que nosaltres.
I bé, si tu mateix ho has dit, no?, que un dels objectius que tens com a entrenador del filial del planter del Mallorca és generar, no?, produir jugadors per al primer equip del club mallorquinista, i és algo que estem veient, no?, els darrers dies, com és el cas de Calatayud, que de fet sembla, no?, que es podria quedar Luis García. També tenim el cas d'Orejuela, lateral. Com veus aquest moviment d'alguns jugadors entre primer equip i filial?
Bueno, nosaltres, com tu dius, i com t'he comentat anteriorment, és la nostra feina, intentar que arribin el més preparat possible quan els donis oportunitat. I de moment en Miguel l'ha aprofitada, en Lluís, jugadors que varen jugar ja l'any passat minuts, que també estan entrenant en la dinàmica del grup, que pràcticament cada dia estan en el seu primer equip, i això xerra molt bé de la feina que s'està fent en el club. Ara, nosaltres el que volem és que s'ho consolidin, que estiguin allà el màxim de temps possible, que siguin jugadors molt aprofitables per l'entitat, i que en el final la feina que s'ha fet, no només en el filial, sinó des de que estan a la base, des dels entrenadors que han tingut infantils, cadetes, juvenils, aquests són la gent que verdaderament ha generat aquest tipus de futbolistes que ara mateix estan donant bon profit en el primer equip.
I bé, i a banda d'aquest objectiu, no?, el de generar jugadors per al primer equip, òbviament també està el de voler guanyar cada cap de setmana. Com creus que li pot anar aquesta temporada a l'equip a Segona Federació, sobretot tenint en compte, no?, que és un equip que acaba d'ascendir a la categoria i que, de fet, no ha aconseguit la permanència les dues darreres temporades a Segona Ref? Com creus que li pot anar a aquest nou Mallorca B?
Pues nosaltres tenim la sensació que ens ha d'anar bé, i nosaltres creiem i hem d'estar confiats que ens anirà molt bé i que estarem lluitant per lo més a dalt, que no ens hem de posar cap tipus d'objectiu en quant a no, que no sigui ambiciós. Nosaltres volem un equip ambiciós, volem un equip valent, volem un equip que guanyi, que surti a guanyar tots els partits, que no se conformi com salvar la categoria. Evidentment, després de com tu dius, els anys anteriors, pues, ha estat difícil mantenir la categoria, pues, això serà el primer repte, però a partir d'aquí crec que tenim plantel per intentar cercar algo més, no? I sobretot no sofrir i estar a una situació que veiem jugadors que aprofiten el seu nivell.
I de tant de bo sigui així, estarem ben pendents d'aquesta temporada del Mallorca ve a Segona Federació, del seu retorn a la categoria. Moltes gràcies, Pep Lluís, per parlar aquí amb nosaltres, i Vitres Ràdio Esports 3, i estarem ben pendents, sobretot, i molta sort pel debut d'aquest diumenge contra el València B. Estarem ben pendents i tant de bo celebrem una victòria.
Bueno, molt bé, moltes gràcies. Moltes gràcies.
Gràcies, Xisco.
Perfecte, Pep Lluís.
Gràcies, Xisco Ribas. I de venga, diumenge, primera jornada, penya esportiva, que visitarà el Camp del Minera a les 11. També a les 11, el Mallorca B, que jugarà al Camp del València, Mestalla, 11:30. El Poblense s'enfrontarà a la Nucía, també a domicili, i també juga fora l'Atlètic Balears, que visitarà a les 11:30 el Camp del Llaclà. Avui a la recta final hem de parlar de bàsquet perquè avui tenim un dia especial a Vintaufa amb el partit del trofeu Ciutat de Mou. Quin partit? Visita Menorca al París de la Lliga de l'Eurobàsquet. Hem de parlar d'aquest torneig i també de com afronta aquesta temporada el conjunt menorquí amb el seu director general, que és Miqui Ortiz. Miqui, què tal? Com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia.
Quina manera de començar, no, Miqui?
Sí, per nosaltres, bueno, jo crec que cada vegada mos posem el llistó una mica més amunt, no? El Ciutat de Mou per nosaltres és el punt de, o el tret de sortida de la temporada. I, bueno, tornar a trobar-nos amb la nostra afició, presentar l'equip a casa i fer-ho, a més, amb un equip d'aquestes característiques de primer nivell europeu com és l'Eurolliga, pues, la veritat és que ens fa moltíssima il·lusió.
Quin ambient esperau avui vespre a Vintaufa? Tu deies, una bona oportunitat ja per presentar la plantilla davant l'afició, perquè l'afició se comenci a enganxar, no?, en aquest projecte. No sé quin ambient esperau des del club.
Com sempre, aquí a Vintaufa al final esperam un dia de festa, prefestes de molt també, sí. que això també ajuda, combinat, com ja vam fer l'any passat, amb un concert després del partit. Jo crec que, pues això, és un moment de retrobament, un moment de despertar il·lusió dels nostres socis i dels no socis, no? Que també és un moment per intentar mostrar què és el que te pots trobar durant aquesta temporada, no? I bueno, donar-li prou excuses com per fer-se soci o, com a mínim, per tornar a Espolló durant una lliga que serà també, crec que, superintensa, on la primera FEB cada temporada està donant una passada duríssima. Més també.
Sí.
És duríssima. I això, bueno, és un atractiu que per nosaltres el que li hem de fer és donar-li valor i aprofitar-ho.
Això comença avui, aquesta pretemporada, el camí del bàsquet Menorca en aquest curs 26-27. Tu et deies, és una bona oportunitat també per l'afició per començar a veure el que pot presenciar aquesta temporada. Des de la directiva, des del cos tècnic, quin bàsquet Menorca voleu que vagi l'afició durant aquesta temporada tan exigent a primera FEB?
Pues un bàsquet sempre atractiu. Al final, crec que el perfil dels equipos de les darreres temporades és un perfil on s'ataca, es basa en una boníssima defensa, i jo crec que aquest any el que estem fent és sumant efectius per tenir també, com vam fer l'any passat, un atac molt atractiu, no? on hi hagi moltes opcions des d'on atacar i tenir aquesta, bueno, aquestes referències ofensives però també defensives, no? I, bueno, pues intentarem que sigui, tot i que serà segurament una temporada molt, molt complicada, amb el sentit de la competitivitat que te deia abans, pues donar resposta en el nivell que ens està exigint la Lliga.
Pel que fa a la plantilla, pel partit d'avui, quant de jugadors tindreu disponibles?
Pues mira, nosaltres ara mateix, en principi, estaran els 12 jugadors disponibles que ens permet la convocatòria, ja que durant tota la pretemporada hi ha hagut un grup de juniors que ens han estat ajudant.
De suport, no?
Efectivament, aquest suport crec que també s'han guanyat l'oportunitat de, com a mínim, estar dins pista contra jugadors ex-NBA i de primer nivell europeu. Crec que és un reconeixement a l'esforç i, sobretot, a l'ajuda que mos estan donant. No?
Perquè en Slaughter i en Jerónimo Rubio encara no han arribat, o sí?
Clar, efectivament, és el que t'anava a dir. Ens falten cobrir aquests dos jugadors que sabem que fins a entrar a la Lliga serà complicat que siguin aquí. Així que, bueno, de moment, el que farem serà, també amb l'ajuda de jugadors que ens estan ajudant a la pretemporada, a part de juniors, no? com en Golden Dike i en Diosdado, que també que està aquí amb nosaltres. Així que, bueno... intentarem donar el màxim nivell.
Clar que sí. T'entra entendre per parlar d'aquesta plantilla, del començament ja de la temporada oficial. Dues coses més ràpidament, Miqui, perquè sé que avui tenim molta, molta feina. Campanya d'abonaments, com ho tenim?
Bueno, ara, nosaltres la campanya la vam iniciar fa 3 setmanes, però diguem que normalment es tracta de sortides a partir ara, després de les festes de Mou, tot just quan
amb
comenci.
Amb el lema Creixem en tu, no?
creixem amb tu. Al final és una mica... S'unió amb l'afició en Menorca per nosaltres és bàsica. És on hem basat el nostre creixement i crec que seguir donant passes, seguir estant en el nivell de la competició és seguir comptant amb com a més gent de Menorca, quan més gent de Menorca millor. I al final aquest creixement forma part també d'ells, no?
És molt fidel, l'afició del bàsquet menor, que no fallarà tampoc aquesta temporada, estic ben segur, o no?
Segur. Al final, jo crec que tenim la sort de comptar amb una mitja de més de 2.000 aficionats durant cada partit. Sí. És una moltíssim bona, moltíssim bon nombre en quant a fidelització de la gent d'aficions de la Lliga. I, bueno, i esperem seguir sumant efectius que la Lliga també us ho requereix.
Uh-huh. I una de les novetats també fora de la pista ha estat que vareu anunciar que Estia no continua com a patrocinador oficial. Crec que duia 8 anys consecutius, si no vaig malament. També aquest tema, hi ha preocupació, ara mateix és bàsquet Menorca, continueu fent feina, sou optimistes de poder presentar un nou patrocinador principal en els pròxims dies o setmanes?
Per nosaltres, Estia ha estat més que un patrocinador, ens ha ajudat a forjar una identitat. Dins del nostre projecte social hem encaixat de manera perfecta. Jo crec que aquest creixement dins una filosofia que ja venia ben marcada dins el nostre ideari, que era fer feina no només a nivell esportiu, sinó més enllà, i una de les bases era també com ser una petita eina social, no? Pues amb això hem complert, amb escreix els objectius. Sí. I al final el que hem de fer és trobar aquesta situació com una oportunitat, no? d'aquest següent patrocinador principal que arribi, pues també ens ajudi a créixer, donar-nos també una identitat i, evidentment, sobretot un recolzament econòmic que faci el projecte viable com més a llarg plaç, millor.
Idò, sí, esperen que sí, hi ha feina que fer, però segur que tot arribarà a bon port. Res, Miqui Ortiz, director general del bàsquet Menorca, moltes gràcies i que comenci aquesta pretemporada amb una gran festa a Vintaufa, música i, sobretot, amb el gran partit contra el París, que començarà a les 8. Miqui, que vagi tot molt bé avui, eh? A gaudir.
Moltíssimes gràcies.
Adéu, que vagi molt bé, adéu.
Una abraçada, adéu.
I d'on bàsquet acabam aquesta edició de divendres d'Esports 3. Passau un bon cap de setmana. Que vagi molt bé. Adéu.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Juan Luis Marcos.
Bon dia, són les 2.